Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Avui, de 3 a 6 de la matinada, es produiran treballs tècnics destinats a la millora de les emissions que poden afectar certes freqüències de Ràdio Estel. Preguem disculpeu les molèsties.
Cada dia, a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel, fem Església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent Església.
Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana. Un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 4 de la tarda, L'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Programa patrocinat per Team 2000.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu, l'Odissea de la Veu, cada setmana a la mitjanit de dilluns a dimarts a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero, l'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Hola i benvinguts i benvingudes al Debat a Bat, el Bisbat de Lleida d'avui. A la part central del programa parlarem amb representants de Càritas Diocesana de Lleida que ens faran una explicació de la tasca que han portat a terme durant l'últim any.
Avui, a la nostra secció d'opinió, us deixem amb les paraules de Natàlia Méndez, directora d'Arrels Sant Ignasi.
Errors o encerts? Les persones ens equivoquem. Hi ha qui diu que no hi ha errors, que només hi ha possibilitats d'aprenentatge. Soc de les que creu que sí, que n'hi ha. Hi ha errors, hi ha fracassos. Que després siguin plataforma per a canviar o millorar no els fa menys errors ni més fracassos al moment. Perquè donem per fet que dels errors n'aprèn qui els comet, però no és automàtic. I no deixa de ser curiosa la nostra incapacitat sovintejada d'aprendre dels errors dels altres. Quan treballem amb persones que han patit o pateixen addiccions, l'error és un element més a assumir en la pròpia vida. Entendre'l, admetre'l i desitjar i actuar per no tornar-lo a repetir. Integrar-lo, però no és només cosa d'un mateix. Quina capacitat té la nostra societat lleidatana per acollir qui s'ha equivocat algun cop? Em temo que menys que la que desenvolupa per castigar i trepitjar. Potser valdria la pena que es pregunti cadascú quantes oportunitats val la pena oferir i també quantes cadascú n'ha aprofitat. Natàlia Méndez, directora d'Arrel Sant Ignasi.
Notícies del Bisbat.
Conveni entre Creu Roja i Codiar per afavorir la integració de refugiats.
Creu Roja, Lleida i Codiar, la Comissió Diocesana de Lleida d'Atenció als Refugiats, van signar el passat 6 de juny un conveni de col·laboració en el que es comprometen a coordinar les seves accions. Es tracta d'establir plans de treball conjunts de cara a l'acollida i integració dels qui sol·licitin protecció internacional.
L'arxiu capitular i l'arxiu diocesà obren les seves portes.
L'Arxiu Capitular i l'Arxiu Diocesà de Lleida van participar el passat divendres 9 de juny en la celebració del Dia Internacional dels Arxius i ho van fer obrint les portes als visitants per donar a conèixer les seves instal·lacions i serveis. L'Arxiu Capitular va oferir, a més, l'exposició Sabies que? Obert al públic els matins des del dia 12 al dia 16 de juny.
Sortida de final de curs dels preveres a Osca i Loarre.
25 preveres del nostre bisbat van participar el dia 6 en la tradicional sortida de final de curs. Els preveres es van dirigir a Osca, on van visitar la residència de les missioneres del Pilar i on, junt amb les germanes, van celebrar la missa. A la seva catedral van ser rebuts pel bisbe d'Osca, Monsenyor Julián Ruiz Martorell. Entre altres visites monumentals, van tenir ocasió també de visitar el castell de Loarre, del segle XI. Aquesta sortida, realitzada a final de cada curs, és un signe més de fraternitat sacerdotal.
Primer pelegrinatge a Lleida per revifar la devoció mariana.
L'àrea d'espiritualitat i litúrgia diocesana sota el tema Confiant en Maria va celebrar el passat mes de maig diversos actes en honor a la Verge Maria. Entre ells, el dia 13 de maig, festa de la Mare de Déu de Fàtima i commemoració centenari de les aparicions, el rest del rosari pensat pels infants. També cal destacar la celebració de la primera romeria seguint les esglésies de vocació mariana de la ciutat, que va tenir lloc el dia 20 i 31 de maig. Els peregrins van fer un recorregut per les parròquies del Carme, del Pilar, de la Mercè, de Santa Maria de Gardeny, la de la Verge dels Pobres, la de la Mare de Déu de Montserrat, de Santa Maria de Butzènit i de la Mare de Déu de Grenyana. Per altre costat, el 24 de maig, festa de Maria Auxiliadora, a la catedral de Lleida, davant les 8 imatges de la Verge Maria, es va resar una cadena de rosaris. Va ser acompanyada pel bisbe Salvador.
L'entrevista.
Benvinguts i benvingudes a una nova entrevista de la secció dedicada a la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del nostre bisbat. Avui ens acompanyen Maria José Rossell, secretària general de Càritas, Olga Garrofé, subsecretària general, i Jordi Guerrero, membre de la secretaria col·legiada i educador social. Sigueu benvinguts i benvingudes.
Hola, bones.
Hola, bones.
Hola, bones.
Doncs comencem. La Maria José, si em pot contestar la pregunta primera. Ara fa un any que vau fer un canvi a Càritas i vau crear el que en dieu la secretaria col·legiada. Em pots explicar com va sorgir la idea i...
Bueno,
com va anar?
Com va anar, no?
Sí.
Bueno, és una cosa com una mica estranya i nova, eh? Va ser un... El nostre delegat diu un experiment, no? I realment ha sigut un experiment que ara ja porta un any i mig de vida. El nostre plantejament en un moment determinat va ser després d'un procés de reflexió bastant llarg i intens dins el si de Càritas, amb els diferents membres que hi van treballar, des de voluntaris, responsables de programa o tècnics dins de la casa, i ens van plantejar un tema de comunicació interna i un tema de funcionament. Es va valorar finalment que era necessari, més que parlar d'una única figura de secretari, de parlar d'una secretaria col·legiada. Per què ens van plantejar una cosa d'aquestes? Pues mira, hi havia diverses coses que ens van fer decidir amb això, i era un tema més de comunicació interna, on hi havia tot un tema d'equip, hi havia més un tema de consens, més de poder dialogar sobre diferents propostes, i això feia que fos més enriquidor, que nosaltres poguéssim arribar amb més facilitat entre nosaltres tres, que falta un altre membre, perquè som quatre membres a la secretaria col·legiada, una persona que és voluntari i nosaltres tres, la Montse Abella. que no ha pogut acompanyar-nos, i llavors és això, ens plantejàvem un tema més de consens, un tema més de diàleg, no? Poder arribar més a les persones que en principi formen part de Càritas, i també hi havia un tema més de continuïtat, no? Si ets, formes part d'una secretaria, ets un equip, i en un moment determinat doncs, algú pot sortir, pot entrar algú altre. Entenem que hi ha una secretaria general, que sóc jo, i hi ha uns temes específics que jo el suporto, però tots els altres, doncs, ells és més delegat, és més compartit i m'acompanyen en tot el procés.
Suposo que és una mica d'això, no? Repartiment de tasques i que no recaigui tot a una mateixa persona.
I un tema més de diàleg, eh? És a dir, és que el fet de que hi hagi un equip, podem parlar de que, bueno, això, tenim diferents punts de vista i en un moment determinat ho podem negociar, consensuar i surt una proposta on es tenen en compte diferents aspectes.
A més, ens anem reunint setmanalment, dos cops a la setmana, els tres, i després en la Montse, doncs, un cop cada 15 dies o mensual, segons les disponibilitats de les agendes. Llavors, ens distribuïm en certa manera per diferents referents àrees, no? Som referents cadascú de nosaltres, el Jordi és de referent dels programes d'inclusió, la Maria José del Servei General i juntament amb el d'Acció. I jo sóc de voluntariat i animació de les Càritas parroquials i formació. Llavors, les reunions és el que ha dit la Maria José, que són una part de reflexió i també a vegades és de l'organització de l'estructura, no? De funcionament. Les que fem setmanalment doncs és dels que ens anem donant resposta al que ens trobem en el dia a dia. I amb la Montse, quan som els quatre, doncs és una part més d'aprofundiment sobre programes, sobre accions o sobre projectes de futur. Bàsicament, l'estructura funciona així. Valorem molt el tindre espais de supervisió, també, i el de reflexió. Considerem que l'acció ha de vindre acompanyada per la reflexió i l'aprofundiment.
Vale. A mi sí que m'agradaria puntualitzar una cosa. Quan hem comentat lo del repartiment, perquè quedi més puntualitat, les tasques de la secretaria general no es reparteixen. O sigui, abans hi havia el que antigament se deia les caps d'àrea, que també tenien unes responsabilitats, i aquestes més o menys són les que hem anat assumint la Olga i jo. Però el que és propi de secretari general, això ho assumeix la Maria José i cap de nosaltres dos, entrem en aquest terreny. Simplement era perquè no és una divisió, allò de dir el secretari general ara són tres. No, el secretari general és un, i els demés hem assumit unes tasques de suport, però la figura com a figura de secretari general continua. Bueno, sí, és una,
sí,
no?
Sí.
Una mica també m'agradaria que m'expliquéssiu durant aquest últim any, l'última entrevista que vam fer
aquí va ser doncs, just fa un any, quines accions voldríeu destacar del que ha portat a terme Càritas?
Durant aquest any 2016
ha sigut... Sí, l'any passat
sí,
o...
Sí, faríem un resum perquè no, fa uns dies va sortir publicada ja les dades de la nostra memòria. Home, ha sigut un any complicat, actiu, en el qual l'Olga ja plantejava, hi ha hagut un tema de reflexió que ha fet que hi haguessin programes que avancessin, hi haguessin programes que ens replantegessin l'acció, hi ha hagut canvis importants. Nosaltres destacàvem quan a la memòria tres elements interessants per nosaltres o que havien tingut una rellevància important cadascuna per diferents aspectes, dos més a nivell més institucional i un més a nivell més intern que té una repercussió d'una visió de Càritas, no? Parlàvem de l'assemblea, per nosaltres aquest any ha sigut l'any de l'assemblea, al novembre vam celebrar la nostra assemblea, una participació de 150 persones entre voluntaris, responsables i tècnics de l'entitat, també els socis van poder dir-nos com veien els tres últims anys, van fer un balanç del com havia anat els tres últims anys i van fer unes propostes de futur. Va ser una assemblea participativa, va ser interessant, va ser un moment de reflexió per nosaltres, però el lema de l'assemblea va ser la font de l'alegria, perquè era un moment de dir, bueno, en ens agradaria aturar-nos com a Càritas i valorar de dir, bueno, pues nosaltres volem continuar fent-ho i continuar fent l'acció d'una forma alegre, disposada, amb actitud, amb una actitud determinada, i aquesta era amb satisfacció per estar disposats a atendre les persones que ens necessiten, però d'una manera això joiosa, no? Mm-hmm. Aquest era un element que per nosaltres ha sigut important, tant a nivell de càrrega com a nivell de reflexió i els continguts que s'han extret. Hi havia un altre element de, a nivell d'entitat, de no?
Sí, que era... els plans de, forma, de voluntariat que estan aprovats ja per la permanent i per el Consell. Mm. El pla de voluntariat per llei ens urgia el fet d'aprovar-ho perquè i dona unes línies, també estan ajudant els voluntaris. L'últim dia vam fer una formació en base al pla de voluntariat, no? Consideràvem que era molt important l'acompanyament que se fa als voluntaris i també la desvinculació. També penseu que Càritas i les Càritas parroquials pues, tenen una sèrie d'inquietuds, com és el rejuvenir les Càritas parroquials, i també és un procés en què hi ha persones pues, que porten molts anys a fent un servei i, en certa manera, el reconeixement també de la tasca elaborada durant aquest temps també és important. I el pla de voluntariat crec que està donant, a part de la part de documentació, també és una part de reflexió, no? Quins voluntaris tenim a Càritas, quina feina estan fent, com podem millorar, i això ho estem fent ara implantant el programa a través de la formació. I llavors estan participant de les coordinadores que tenim a Càritas, dels grups de Càritas parroquials, estan intervenint en la formació. O sigui que els programes en certa manera s'interrelacionen. Mm-hmm. I després el programa de formació, que també està elaborant, està embastat, diguéssim, mm-hmm. el pla, i també pues, està vetllant per donar qualitat a allò que estem fent. No tant la quantitat, sinó valorem més la qualitat dels programes i projectes que fan els voluntaris.
Perquè això que comentaves de rejuvenir els voluntaris, hi ha alguna idea de com fer-ho o s'està només...
No, tenim ajuda de Càritas Espanyola. En aquests dos moments hi ha una persona contractada, que és l'Anna, uh-huh. Que està fent contactes amb diferents escoles per introduir una part de un perfil de voluntari diferent, no? També pensem que a través de, doncs, dels adolescents també podem incloure els adolescents quan arriben a casa puguin explicar, potser també estem mirant com fer-ho, eh? Okay. Poden explicar el que han sentit a classe i potser també podem arribar a pues, als pares, no? I també hi ha un perfil pues, de voluntari pues, de jubilació anticipada, que també és un projecte que nosaltres tenim en ment de com fer-ho. Llavors, el que està fent l'Anna ara està fent un reconeixement de les Càritas parroquials i, a part, està tenint contactes amb diferents delegats de pastoral de dins de les escoles.
Mm-hmm. Molt bé. Clar, una de les coses que a nosaltres ens preocupava que va sortir a l'Assemblea era el tema del voluntariat. I un dels reptes que ens van marcar ja a finals del 2016 era com intentava incorporar aquest perfil. Llavors es va demanar una subvenció a Càritas Espanyola on consta d'un projecte, es va presentar un projecte de 3 anys en el qual es demana de que ens des de Càritas Espanyola ajudin a Càritas Diocesana de Lleida a veure com ho podem fer. I dintre d'aquest plantejament d'intentar mirar a veure com activàvem el tema de joves o altres perfils de voluntariat, era la contractació de l'Anna, i això es va fer ara el 2017. Vull dir que en principi era un dels reptes que aquest any ja ens havíem
marcat. De les novetats, no?
Llavors hi havia el tercer element, no?, que destacàvem aquest any 2016, que havia uh-huh. sigut el programa...
El projecte Emprentes. Uh-huh. És un projecte que ve de Càritas Espanyola, s'estava fent al País Basc, i rebia el nom de Guizalán i nosaltres aquí el vam adoptar a nivell emprentès. És un programa d'inserció sociolaboral. La característica bàsica és que, la que destaque és que les persones contractades tenien que ocupar càrrecs d'atenció a persones necessitades, o sigui, programes que nosaltres tenim a la Càritas, aquestes persones estaven contractades per fer atenció. Una altra de la particularitat és que podien ser persones o havien de ser persones que havien estat a projectes nostres, projecte d'habitatges, atesos a l'acollida social. Llavors, per nosaltres ha estat un revulsiu i una bocanada d'aire fresc el poder tenir persones que les hem viscut o les hem tractat o les hem tingut com a usuaris i que han passat a ser companys nostres de feina. Això no ho hem fet sols, o sigui, hem col·laborat amb Fundació Arrel Sant Ignasi, Jaume Rubí i Rubió i l'empresa d'inserció Troballes. Ha estat una experiència per nosaltres molt enriquidora, fins al punt de que, bueno, aquest any a nivell econòmic no s'ha pogut tornar a renovar el projecte com a tal, però Càritas sí que ha pres aquesta via de conscienciació i aquesta via de feina de potser els 8 que hem tingut aquest any no podrà ser perquè assumir 8 persones és difícil, però sí que ha apostat per contractar amb una persona que la tenim a la recepció de Càritas i que va amb la filosofia de poder anar més enllà de lo que és l'atenció i ja està, val?
De fet, en principi és la botiga social, que és un lloc que està dedicat únicament exclusiu al duen a terme voluntaris. L'any passat vam tenir un reforç d'una d'aquestes persones contractades i aquest any es va intentar demanar una subvenció per a aquest perfil i en breu també s'incorporaria algú altre. Vull dir que nosaltres pensem que és, a part de que és una manera d'entendre el que és l'atenció, que una manera d'incloure les persones és donar-los feina i incorporar-les d'igual a igual, que és el que plantejava el Jordi, és una altra manera de veure'ls i d'aproximar-nos nosaltres mateixos, i ens ha replantejat llocs que teníem dins de la casa i que en principi els hem donat un altre contingut. No? Ha sigut, nosaltres, és una de les coses que ens ha comportat també, pues això, coordinacions amb aquestes tres entitats, amb nosaltres, amb reunions a Madrid, no? Ha sigut un any, això, d'intensa feina, però nosaltres estem molt satisfets d'aquest programa, no?
Perquè, com veieu la situació de pobresa a Lleida, podríem dir? És una situació que està estancada, que s'allarga? És a dir, els pobres són més pobres o no? O no sé si s'entén la pregunta.
Sí, sí. Bueno, saps què passa? Que jo penso que fa temps que sempre repetim el mateix, no? I ens dona la sensació que cada vegada, no?, parlem de lo mateix i és bé, la situació no canvia. És a dir, sí que és cert, pues ara comença dintre de poc pues la campanya d'estiu, la gent s'incorporarà a les feines agrícoles, no? Però són feines de curta durada, amb temps molt curt, i la situació fa que, pues en aquests moments, igual que l'any anterior, pues hi hagi una escletxa cada vegada més gran entre població de classe mitja i població amb pocs recursos que difícilment s'incorpora al mercat laboral o s'incorporen feines molt precàries, no? I la situació és preocupant. Potser ara no en som massa conscients, però més cap al futur, cap a prioritats, possibilitats de feina, tema educatiu, jo penso que aquests són els reptes que ens haurien de preocupar. No.
Haurem de ser molt breus, perquè ja se'ns acaba el temps.
Vaja,
ens semblava que ens estaríem aquí una eternitat i ja s'acaba. Llavors jo voldria acabar amb un missatge positiu, molt breu. No sé si algú pot fer un resumet de... Bueno, això que dèiem, no? Sí que la situació és la que és, però no sé si podem deixar un missatge positiu.
Sí.
Sí, nosaltres, bueno, quan hem parlat diverses vegades, mirant i pensant en preguntes, per nosaltres el missatge positiu ho relacionaríem molt amb el tema de la campanya d'aquest any, de Cridats per ser Comunitat. És molt positiu, degut al revulsori que ha vingut de la crisi econòmica, etc, i de que nosaltres, a nivell de socis, hi ha hagut una davallada, la comunitat està... ens respon, la sentim pròxima i gràcies a ells i amb les seves donacions, les seves aportacions, nosaltres podem dur a terme tot això que us estem explicant, i el que dèiem una mica de ser cridats per ser comunitat és un dels reptes era que la comunitat s'impliqui, que vagin a les parròquies, augmentar, val? Per nosaltres seria un punt fort. Com a cosa positiva, jo diria que per nosaltres la comunitat és...
Molt bé. Implicació. Ho vaig a deixar aquí. Sí. Ho vaig a deixar aquí. Moltes gràcies.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Setanta edició de la Romeria a Montserrat.
La Cofreria de la Mare de Déu de Montserrat organitza per als dies del 7 al 14 de juliol la Romeria al Monestir de Montserrat, que enguany arriba a la seva 70a edició.
Pelegrinatge diocesà a Lourdes.
El pelegrinatge diocesà a Lourdes tindrà lloc enguany dels dies 29 de juny al 2 de juliol. Les inscripcions es poden formalitzar a la casa de l'Església Acadèmia Mariana de Lleida.
El pensament.
Quan perds, no et fixis en el que has perdut, sinó en el que et queda per guanyar. Anònim.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Recolzament als centres d'esplai. Acceptem com a normals els canvis que es produeixen en la nostra societat. Encara que alguns tinguin més aspectes negatius que els anteriors, que vam abandonar per antiquats o passats de moda, però en molts àmbits de la vida quotidiana. Em refereixo ara al món del lleure, dels nostres infants i joves, perquè, em sembla, hem anat a pitjor. I això malgrat comptar amb diverses institucions que continuen oferint els seus serveis. En la nostra església abunden els grups de referència, entre els quals destaca la Fundació Verge Blanca. Els records de la nostra participació en colònies són generalment positius. Així m'ho diuen sovint les persones amb les quals em relaciono. Els que fan gala d'aquests records són els actuals pares i avis que els comenten amb els seus fills i nets, a fi de motivar-los a participar en elles. L'aprenentatge d'algunes destreses, el treball en equip, el contacte amb la natura, la dedicació dels monitors i per als creients la pregària en comunitat constitueixen l'entramat d'elements fonamentals per completar l'educació rebuda a la família i a l'escola. Aquestes colònies estivals són el punt de final de curs dels diferents grups de temps lliure. Un dels canvis observats en els darrers anys és precisament la disminució d'assistents a aquestes colònies organitzades. I és una pena que no se'n beneficien més nens i joves d'aquesta experiència. Les causes són variades i mereixerien d'una anàlisi per tractar de fer un examen de consciència. Sortides familiars a centres comercials, excessiva comoditat a casa, que dissuadeix de sortir a reunir-se amb el grup, poca convicció en els arguments paterns per convidar-los a la participació, massa dependència o ús inadequat de les noves tecnologies, por de confrontar idees i opinions, menjar i instal·lacions que no responen a les pretensions de cadascú, tot condueix a un foment d'individualisme i a una disminució de l'esperit cooperatiu, a no voler desprendre's de comoditats i gustos, oblidant l'esforç, l'austeritat i l'exigència personal. I això no es pot considerar positiu, encara que entenguem els canvis socials dels últims temps. És una obligació compartida per part de tots els adults, especialment els professionals de l'educació, animar a la solidaritat, a reconèixer els valors dels altres, al tracte entusiasta i comprensiu amb els que pensen diferent, a saber perdre l'individu perquè guanyi el grup. És una línia de treball que ens hauríem d'imposar tots per augmentar els graus de socialització juvenil. necessitem promoure l'associacionisme com un servei a la societat en les diferents parcel·les de l'activitat humana, des de la cultural fins a la política o sindical, des de l'atenció al desenvolupament professional fins al servei altruista mogut per la mateixa fe. És de justícia l'agraïment per part de tots aquells que dediquen part de la seva vida a organitzar aquestes activitats de temps lliure, especialment l'estimada Fundació Verge Blanca, on s'aprèn allò que mai s'oblida. Segurament l'afecte de petits el suposa ja la recompensa. Vull deixar constància del meu reconeixement a tots, els que eduquen seguint l'impuls de la seva convicció religiosa i ho manifesten com una, com un compromís de la fe professada.
I així acabem una nova edició del programa Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Per la nostra part, ens acomiadem fins al proper curs d'aquest espai que està dedicat a la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social.